L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més molt cordial. La salutació de benvinguda en este temps de ràdio i d'actualitat que cada dia, arribats en este punt horari, us oferim des de la sintonia de les municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimarts, dia 24 de març, i des d'aquí, des de la sintonia de proximitat, un dia més repassem l'actualitat, el pols informatiu al territori, i ho fem, com sempre, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui obrirem destacant i repassant alguns dels efectes de les pluges dels últims dies d'aquest temporal de llevant al nostre territori, pluges que no han tingut massa afectació en camins, per exemple, com els del terme municipal de Santa Bàrbara, però sí que han provocat alguns desperfectes una mica més greus en indrets com la Sénia o Gandesa. De tota manera, i fins al moment, el més greu ha estat la desaparició d'una noia que encara és buscada, una noia que va ser arrossegada pel corrent del riu Sénia a l'altura del molí l'abat del terme municipal de la Pobla de Benifassà. A banda d'aquestes, destacarem també altres qüestions d'actualitat en el dia d'avui, com per exemple que l'Hospital d'Amposta compta des d'ahir amb un ecògraf d'última generació en el qual s'hi han invertit 54.000 euros. Tornen les amenaces de trasbassament de l'aigua de l'Ebre, no només a la zona del Llevant espanyol, sinó ara també cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. La Plataforma en Defensa de l'Ebre prepara nova assemblea general, serà concretament el dia 18 d'abril, a Tortosa. L'Ajuntament d'Amposta ha pres mesures per espantar els porcs senglars que últimament fan cap al centre de la ciutat un cop poden fugir del canal formigonat per l'únic pujador empedrat que està situat a prop del centre de la població. I l'assegurança agrària de rendiment per a l'olivera serà el tema de la xerrada que aquesta mateixa tarda ha organitzat a Santa Bàrbara la Regidoria d'Agricultura i el Sindicat Unió de Pagesos. Avui també parlarem de l'intercanvi que estos dies comparteixen alumnes francesos amb els de l'Institut de Deltebre. I direm també que els xics caleros de l'Ametlla de Mar formaran part de les 27 colles que ja han confirmat la seva participació en la celebració que donarà el tret de sortida a les obres del Museu Casteller de Catalunya. Serà el proper dia 27 de març a Valls. Acabarem tractant actualitat esportiva i destacant que Núria Gas, del Club Patí l'Aldea, va ser escollida millor esportista de l'any a l'onzena festa de l'esport aldea celebrada el passat cap de setmana. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que ràpidament comencem a ampliar aquí, a l'informatiu MUT.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Obrim ja la crònica informativa de la jornada. Avui encetem el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars, parlant dels efectes de la meteorologia i les importants quantitats de pluja recollides en els últims dies al nostre territori. Efectes de la pluja que no han provocat massa afectacions en camins, com per exemple els del terme municipal de Santa Bàrbara, però sí inundacions en els baixos d'alguns edificis municipals en poblacions com la Sénia o Gandesa, que també ha estat un dels municipis més afectats per l'acumulació, les quantitats d'aigua en punts urbans a conseqüència d'aquestes torrencials pluges, d'aquesta llevantada. De tota manera, i fins al moment, lo més greu ha estat la desaparició d'una noia arrossegada pel corrent del riu Sénia a l'altura del terme municipal de la Pobla de Benifassà, per la zona del Molí l'Abat. Bombers de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Castelló col·laboren en les tasques de recerca amb la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. De tot plegat, ens en parla en la primera de les cròniques avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Segons les dades del Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, el nivell del riu Algars, al seu pas pel municipi de Batea i Horta de Sant Joan, es tornava a incrementar al llarg del matí d'ahir, assolint els 1,84 metres i 2 metres 13 centímetres de màxim, valors similars als màxims del cap de setmana i que ja havien començat a normalitzar-se el diumenge. El nivell habitual del riu a aquesta zona se situa per sota del mig metre. Aquests nivells, molt superiors als habituals, habituals es podrien mantenir i fins i tot incrementar puntualment a les Terres de l'Ebre i especialment a tota la zona dels ports i de la conca del Matarranya, conseqüència de les pluges que encara es preveuen a partir d'aquesta mateixa tarda. Els nivells elevats dels rius han provocat el seu desbordament en algunes zones, sobretot de les comarques del sud del país, afectant zones agrícoles i alguns serveis a l'exterior dels nuclis urbans, sense que ja s'hagin enregistrat incidències i danys importants. La crescuda dels rius ha obligat en molts casos a realitzar tancaments d'accessos a l'entorn dels rius per evitar incidents greus. Tot i aquestes precaucions, cal lamentar la desaparició d'una noia, segons informacions rebudes ahir per la tarda, que hauria estat arrossegada pel corrent del Sénia a la Pobla de Benifassà. L'Agència Catalana de Notícies explicava que els serveis d'emergència buscaven des de les 6 de la tarda d'ahir dilluns una noia que hauria caigut al riu Sénia a la Pobla de Benifassà, en un indret on el riu fa de frontera natural entre Catalunya i el País Valencià. Segons els bombers, testimonis presencials havien explicat que el corrent del riu, a què baixa amb força cabal, havia arrossegat la noia. Cossos de rescat valencians i catalans col·laboraven en la recerca, entre ells unitats subaquàtiques del GRAE dels bombers de la Generalitat i també de l'URA dels bombers de la Diputació de Castelló. També hi havia agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil. Des de la Sénia, l'alcaldessa del municipi, Maruchi Ballester, informava ahir des de l'espai món local de la Plana Ràdio que encara que la pluja sempre és benvinguda, entre altres motius perquè ja ha omplert el pantà d'Ullacona, però sí que ha provocat destrosses als camins del terme quan precisament ara s'havien pogut acabar d'arreglar gràcies a una subvenció de 60.000 euros. Ballester també explicava que els baixos d'alguns edificis municipals, com la sala de calderes de les piscines, havien patit inundacions i que ara calia començar a fer valoracions dels danys ocasionats pels més de 200 litres de pluja que havien caigut fins al moment al municipi.
Sí, evidentment, el tema dels camins, ara acabem d'arreglar els últims camins que es van fer malbé en els passats aiguats, que vam tindre una subvenció de 60.000 euros i ara els hem estat arreglant i bueno, a partir d'ara pues, ja podem demanar noves subvencions per als camins que hi ha en aquests moments deteriorats i bueno, hi ha algun edifici públic que també s'ha inundat una mica, com la sala de calderes de la piscina i algun altre. I bueno, ara estem valorant pues, tots els danys que n'hi ha hagut. Ahir ja van vindre els bombers a buidar pues, algun d'aquests edificis i avui pues, ja han anat a revisar els camins i a veure quins mals hi havia i com se podien anar solucionant. Però bueno, quan plou no plou mai a gust de tots i evidentment és una aigua molt bona que ha omplit el pantano i ha anat molt bé per moltes coses.
Per al regidor d'Agricultura del nostre poble, Santa Bàrbara, Jordi Roé, al camp l'aigua sempre és beneficiosa i sobretot quan la pluja ha caigut moderadament, tret d'alguns moments en què ho ha pogut fer d'una manera més torrencial. En quant a l'afectació als camins del terme, en principi, llevat dels llocs més conflictius habituals, sembla que no se n'han detectat massa, deia Roé.
Jo crec que aquesta aigua, els 180, quasi 200 litres que han caigut en aquests dies i la que es preveu que caurà més, llevat de quatre moments puntuals que ha caigut amb molta intensitat o una intensitat més elevada, tot el més ha caigut molt bé. L'aigua ha sigut molt un xip-xap persistent. Mal, de moment, el poc que he pogut veure pel terme a camins i a finques no se n'ha detectat massa, a punts en concret pues, que ja se sap que les finques pues, acaben desviant l'aigua i fa cap al camí i allí pues, bueno, hi ha una miqueta més d'erosió, però bueno, que això s'arreglarà. Però per la resta, jo crec que l'aigua sempre és benvinguda.
Finalment, dir que la població de Gandesa hi ha hagut alguns incidents per l'acumulació de pluja tant a la carretera C43 com als carrers del municipi i també en alguna empresa. Els bombers de la Generalitat van haver de realitzar 7 serveis en aquest municipi. Protecció Civil, a través del Centre de Coordinació Operativa Catalunya CECAT, mantenia el contacte permanent amb l'Ajuntament de la capital de la Terra Alta davant la possibilitat de que requereixi suport específic per fer front al nivell d'aigua en les properes hores. En aquest sentit, l'Ajuntament havia comunicat al CECAT que havia estat alertat als veïns de la situació i de les mesures d'autoprotecció mitjançant anuncis i bans municipals.
Gràcies, Josep. Al fil de tota aquesta qüestió, encara un parell de punts. D'una banda, a la recta final del nostre temps d'actualitat farem una ullada a la previsió del temps. Per altra, també recordar estos avisos de Protecció Civil de la Generalitat que manté el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya i també l'Inuncat en fase de prealerta. d'alerta activats, atesa la previsió d'una banda que els nivells dels rius a les Terres de l'Ebre es mantinguen superiors a lo habitual, conseqüència d'aquestes pluges acumulades en els últims dies. D'altra banda, dir també que ahir a la tarda s'emetia un avís destacant que les previsions mantenen l'avís de possible superació del llindar d'acumulació de pluja de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a les comarques de la Terra Alta, el Montsià i el Baix Ebre. Un avís d'intensitat de pluja que en aquest cas podria ser especialment important a partir de la una d'aquest migdia i fins la una de la propera matinada.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en Mutu.
Seguim ara anant cap a Amposta. L'Hospital Comarcal de la capital del Montsià compta des d'ahir amb un ecògraf d'última generació, un ecògraf en el qual s'hi han invertit 54.000 euros i que donarà un servei més eficient. És un ecògraf únic a la demarcació de Tarragona i dels pocs que actualment hi ha a Catalunya. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Hospital Comarcal d'Amposta ha incorporat un dels sistemes ecogràfics més innovadors del mercat. Es tracta de l'equip anomenat Affinity, que porta una excel·lent qualitat d'imatge i permet reduir el temps d'examen dels pacients entre un 15 i un 30%. És un dels pocs aparells que en aquest moment hi ha a Catalunya, sense dubte el primer a les Terres de l'Ebre. Amb aquesta nova tecnologia s'obté una excel·lent qualitat d'imatge en aquella línia de pacients tècnicament difícils d'avaluar. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta i president de l'hospital, Manel Ferrer.
I per tant, això acaba redundant en un gran benefici per a tots els usuaris de l'Hospital Comarcal d'Amposta, perquè en aquests moments un aparell d'aquesta tecnologia pràcticament no existeix, perquè es va posar al mercat a l'octubre de l'any passat i justament l'Hospital Comarcal d'Amposta serà dels primers hospitals que tindrem aquesta nova tecnologia.
Gràcies a aquesta nova tecnologia, determinats pacients que d'una o altra manera no podrien ser diagnosticats, com és el cas d'usuaris amb obesitat mòrbida, que en determinades ocasions no poden ser sotmesos a proves de TAC o de ressonància magnètica, ara podran ser-ho fent-se simplement una ecografia amb aquest nou aparell.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre, l'última gran avinguda del riu, i el Congrés de l'Aigua celebrat aquesta passada setmana a Barcelona han tornat a posar al damunt la taula els endèmics problemes del riu. L'aigua de l'Ebre torna a ser reclamada amb força al País Valencià i la zona de Múrcia, mentre que es planteja la interconnexió de xarxes com a futura font dels recursos hídrics per a Barcelona. A Catalunya caldrà enllestir els canals de rec, Xarta Sénia i Segarra-Garrigues perquè la interconnexió de xarxes sigui possible. L'Estat espanyol, per la seva banda, ha creat un embolicat sistema d'aprovació del nou Pla Hidrològic Nacional que el fa poc comprensible. Amb tot i això, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ja ha convocat la seva 13a Assemblea General, està prevista per al dia 18 d'abril a Tortosa. I és que els fantasmes del presumpte trasbassament d'aigua de l'Ebre cap a la zona del País Valencià i també cap a Barcelona han reaparegut i ho han fet fent soroll. Per una banda, la gran avinguda del riu, que des de fa unes setmanes ha tornat a despertar les veus que demanden l'aigua de l'Ebre per a Múrcia i el País Valencià. La plataforma ve advertint que aquesta possibilitat estarà contemplada al nou Pla Hidrològic Nacional que ha preparat el govern del Partit Popular. Aquest cop, de manera menys evident, un embolicat sistema d'aprovació de plans de conca i de revisions d'aquests plans que són l'avantguarda del definitiu Pla Hidrològic Nacional que facilitaria l'anhelat trasbassament cap al sud. Justament, el Pla de Conca de l'Ebre, denunciat al Tribunal Suprem i també a Europa, ja no està vigent malgrat que es va aprovar l'any passat. Ara ha entrat en una fase de revisió que no acabarà fins al 30 de juny. Per altra banda, la interconnexió de xarxes per abastir amb aigua de l'Ebre la zona metropolitana de Barcelona s'ha tornat a plantejar com un ferm propòsit de futur en el Congrés de l'Aigua de Catalunya que es va celebrar el passat dimecres i dijous a Barcelona i on no es va convidar cap representant de les Terres de l'Ebre. Escoltem les declaracions que a l'Agència Catalana de Notícies feia el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, denunciant això que dèiem, la no participació de cap representant ebrenc al Congrés de l'Aigua de Catalunya, una no participació que posa al damunt la taula que es prepara un transvasament de l'aigua cap a Barcelona. Manolo Tomàs.
Bueno, estem sorpresos que s'hagi fet un congrés que s'anomena el Congrés de l'Aigua de Catalunya, no? I el Congrés no està representat, amb la qual cosa ens ha semblat moltíssim que hi hagi representacions del govern català, que hi hagi representacions d'institucions, que hi hagi representacions de grans empreses de gestió de l'aigua catalanes, i l'Ebre no estigui representat. Nosaltres això, d'alguna manera, ens dona la sensació de que subliminalment algú està enviant un missatge molt clar. I és en què dins de la planificació de l'aigua a Catalunya no estan tenint en compte els interessos del tram final del riu, de les Cales de l'Ebre, i en tot cas només se veu l'Ebre com un punt de captació d'aigua cap a Barcelona, que a més se l'ha dit explícitament, no? O la qual cosa, ens fica damunt la taula ben clarament, que no només són valencians i murcians que estan preparant el transvasament de l'Ebre, sinó que el lobby progressista català, que és molt poderós, i nosaltres pensem que l'esposat pel govern doncs està preparant posicions per a fer el mateix, amb la qual cosa ens esperarà una temporada bastant complicada.
Manolo Tomàs considera que s'espera que el moviment social estigui dèbil i demana una ferma reacció de la societat i dels polítics ebrencs per tal de salvar el riu i el seu cabal.
El que estem esperant és el moment per a fer-ho on estigui la gent de les Cales de l'Ebre i sobretot el moviment social molt dèbil per a poder-ho fer sense contestació o sense cosa electoral. Les regles del joc tothom ja estan clares, està damunt la taula, o sigui, el que s'està planificant no hi ha cap dubte de el que s'està planificant, tot està claríssim, i en tot cas, bueno, és qüestió de veure si fem prevaldre prerrogatives europees, si fem prevaldre i mou d'una vegada la societat civil i sobretot la política ebrenca, i d'alguna manera si lluita per assegurar els interessos del territori. El futur de les Terres de l'Ebre ja no només mediambiental sinó socioeconòmic està lligat al riu. Quan se'n vagi l'aigua del riu, quan se'n torni a marxar l'aigua del riu, aquí s'ha acabat tot.
Per poder preparar-se contra els nous atacs que estan per venir, la plataforma, ho comentàvem anteriorment, ja ha convocat la seva 13a Assemblea General. Serà concretament el proper dia 18 d'abril a partir de les 8 de la tarda al seu lloc natural, l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de l'Ajuntament d'Amposta, que ha pres mesures per espantar els porcs senglars que últimament fan cap al centre de la ciutat un cop poden sortir del canal formigonat per l'únic pujador empedrat que està situat en un tram molt proper al centre de la ciutat. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Rarament s'han vist diferents porcs senglars pel centre de la ciutat d'Amposta, un fet que es ve repetint degut a la impossibilitat d'aquests animals de sortir de la llera del canal formigonat. Quan hi cauen, tan sols poden sortir a l'alçada d'Amposta quan un tram d'aquest canal de la dreta està empedrat i possibilita la fugida dels senglars. Tot i així, molts d'ells desorientats fan cap al centre de la ciutat on han causat més d'un ensurt entre els vianants. L'Ajuntament d'Amposta, en combinació amb alguns experts caçadors, els espanta fins que marxen sols. En dues ocasions s'han hagut de sacrificar els animals pel perill que significaven per als ciutadans. Així ho explicava el regidor de Governació de l'Ajuntament d'Amposta.
La majoria d'aquests animals, quan surten aquí al pont de pedra d'Amposta, que no és cas corbà, però quasi també, segueixen el seu camí per la vora de la carretera i se'n van ribera avall. Però algun d'aquests porcs senglars entren a Amposta alguna vegada, llavors s'ha de fer la mesura preventiva. Si es pot, se'ls espanta perquè marxin cap al camp, i aquell que ha de fer alguna actuació a base de matar-lo, bueno, se fa puntualment. Que em consti que hi ha hagut dues accions molt puntuals en 8 anys que estic com a regidor, de tenir que matar un animal perquè estava dins el poble i no volia sortir.
Un altre dels problemes és l'accés dels porcs a l'autovia, un fet que es va solucionar ballant aquesta via de circulació per evitar accidents provocats pels senglars procedents de la serralada del Montsià.
Gràcies, Manel, i continuem ara parlant de l'assegurança agrària de rendiment per a l'olivera. Aquest és el tema de la xerrada que avui mateix ha organitzat a Santa Bàrbara la Regidoria d'Agricultura, juntament amb el sindicat Unió de Pagesos. Novament, des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Avui mateix, aquest dimarts 24 de març, a les 7 i 7:30 de la tarda i al Museu de la Vida a la Plana, la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha organitzat una xerrada informativa amb el tema de l'assegurança agrària de rendiment de l'olivera. Jordi Roé explicava a la Plana Ràdio que era important assistir en aquesta xerrada perquè s'explicarà una de les novetats que inclouen les pòlisses d'agroseguro i que permetria posar a disposició dels agricultors un instrument que pugui contribuir a l'estabilitat de les rendes procedents de les explotacions olivareres amb una garantia per a les seues produccions i plantacions davant les adversitats climàtiques que afecten aquest cultiu. El regidor d'Agricultura de Santa Bàrbara ho explicava d'una manera més senzilla. Dia que per la terra que tens s'estableixen uns barems de producció i si al final de la collita no s'assoleixen l'assegurança t'abona la diferència. L'escoltem.
Agroseguro, que és l'empresa espanyola que assegura els temes d'agricultura, des de fa uns anys el mateix sindicat demanava que es fes una assegurança a nivell de rentabilitat, és a dir, que s'asseguressin uns ingressos a l'agricultura, a l'agricultor, no que s'asseguressin unes collites i segons si pedrega, quan, per exemple, l'oliva, si pedregava i el pinyol no estava endurit, no podies cobrar. El cítric, com ara en guany que va passar en el tema de l'escaldat del vent, que va vindre humitat, les pluges després va vindre el vent i va ser un deshidratat de la pell, doncs Agroseguro va dir que no eren efectes del vent, que eren altres coses. Però, bueno, en aquest sistema ha tret un sistema pel nivell de l'oliva, que és per la terra que tu tens, ells conden uns baremos i has d'arribar en aquella producció. Si no arribes a aquella producció, els quilos que et fan falta per arribar, te'ls acaben pagant perquè puguis tenir una rentabilitat.
El regidor insistia en que és important assistir a aquestes xerrades per estar al dia i per ser més competitius al ja prou complicat món agrari. La xerrada està organitzada pel Sindicat Unió de Pagesos i comptarà amb la participació dels millors especialistes en assegurances agràries.
Del 27 de març a l'1 d'abril, al pavelló firal de les Terres de l'Ebre d'Amposta, se celebra el 29è Saló de la Infància i la Joventut. Una setmana plena de jocs infantils i per la jovent que organitza l'Ajuntament d'Amposta i col·labora a Esardi, Escola d'Art i Disseny. Recorda, del 27 de març a l'1 d'abril, tens una cita al 29è Saló de la Infància i la Joventut.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara parlant de l'intercanvi que estos dies estan compartint alumnes francesos amb els de l'Institut de Deltebre. Des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Fins aquest divendres 27 de març, un grup de 23 alumnes i 3 professors de l'Institut Les Oliviers de Nimes, França, es troben d'intercanvi al nostre municipi a través del grup experimental de plurilingüisme de l'Institut de Deltebre. És el primer any que s'organitza un intercanvi amb l'estranger a l'institut, però s'espera que la iniciativa sigui profitosa i es pugui repetir en anys anteriors. De moment, enguany s'acull la visita d'aquests estudiants de les Oliviers de Nimes i l'any que ve serien els de l'Institut de Deltebre els que es desplaçarien a França. Antònia Sabater és la directora de l'institut.
Aquest curs hem entrat en un nou projecte que es diu Grup Experimental per al Plurilingüisme, en el qual vol afavorir l'aprenentatge de les llengües estrangeres. Per això s'estan fent matemàtiques en anglès a primer i a segon d'ESO. A més, pretenem fomentar també l'ús de la llengua francesa i hem organitzat, el professor de francès Jacob, un projecte d'intercanvi amb un institut francès de Nimes que durarà 2 anys. Aquest any vindran els 23 francesos i 3 professores vindran al centre en la setmana del 22 al 26, és a dir, del diumenge fins a divendres que marxaran. I faran activitat junts, els nostres alumnes amb ells. Aquests alumnes es quedaran a les cases dels nostres alumnes i l'any que ve els nostres aniran a les cases dels francesos.
El programa d'intercanvi, a banda de l'estada i convivència amb els alumnes del nostre institut i les seues famílies, també inclou visites al territori per conèixer el Parc Natural del Delta de l'Ebre i també Tortosa, Horta de Sant Joan i Tarragona.
Gràcies, Lluïsa. Des de Deltebre viatgem cap a Valls, població que reuneix el món casteller de Catalunya per tal de posar els primers pilars del Museu Casteller. Los Xics Caleros de l'Ametlla de Mar formaran part de les 27 colles que ja han confirmat la seva participació en aquesta celebració, celebració que donarà el tret de sortida a les obres del Museu Casteller de Catalunya el proper dia 27 de març. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
A Valls es reunirà el món casteller de Catalunya per posar els primers pilars del Museu Casteller. Entre les colles castelleres que hi participaran també estaran presents els nostres castellers, la colla Los Chics Caleros. L'acte de commemoració de l'inici de les obres del Museu Casteller de Catalunya Valls tindrà lloc doncs aquest proper divendres 27 de març i comptarà amb la participació de diverses colles de Catalunya. Les 27 agrupacions castelleres que a dia d'avui ja han confirmat la seva participació en aquesta celebració aixecaran els primers pilars simbòlics de l'edifici en un acte que presidirà Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya. L'acte públic s'iniciarà a les 7 de la tarda del divendres en el mateix espai on es construirà el museu, situat al vell mig del barri antic i a tocar de la plaça del Blat. La companyia d'espectacles aeris, Acude, lligarà patrimoni cultural amb contemporaneïtat en un muntatge escènic d'acrobàcia aèria de 15 metres d'alçada que convidarà al públic, com en els castellers, a mirar cap al cel. Els màxims representants de les institucions promotores del projecte, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i l'Ajuntament de Valls seran en l'acte per donar el tret de sortida a les obres del museu. Una cita que, recordem, no s'han volgut perdre tampoc els nostres castellers, la colla castellera Los Chics Caleros.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I abans d'arribar a la informació meteorològica a la recta final del nostre temps d'actualitat, avui tractem també qüestions d'actualitat esportiva. La regidoria d'esports de l'Ajuntament de l'Aldea celebrava, organitzava el passat divendres dia 20 de març l'onzena edició de la Festa de l'Esport a Aldea. Encara que la meteorologia no va acompanyar gaire, un cop més es va acabar omplint el pavelló poliesportiu de l'Aldea per gaudir d'una gala plena d'actuacions i premis per a reconèixer l'esforç i el sacrifici dels esportistes del municipi. Núria Gas, del Club Patí l'Aldea, va ser qui finalment es va emportar el premi a la millor esportista de l'any, l'esportista de l'any a Aldea. Dani Andreu, alcalde de l'Aldea, Yolanda Tomàs, regidora d'esports, i la resta de regidors de la corporació van ser els encarregats d'entregar els diferents premis i reconeixements als esportistes, al teixit esportiu a Aldea. I és que, a banda del premi màxim, com diem per a Núria Gas del Club Patí l'Aldea, van haver també diversos reconeixements. El premi al reconeixement a entitats per al Club Patí l'Aldea, el premi a la projecció esportiva per a Flore Alegre, diferents premis a la constància i l'esforç per a Joan Ferrer, Antonio Prados, Jaume Cuella, Elies Gombau i Elisa Tomàs, premis al voluntariat per a Ramon Gas, Manolo Rastrero, Oriol Franc, Sergi Lineros, Valentí Tomàs i Joaquim Cugat. Pel que fa a la menció especial per a entitats i esportistes, van ser per a la Societat de Caçadors, per al grup Xou Petit del Club Patí l'Aldea i per al Club de Futbol Sala Faraón, mentre que les mencions especials de l'Ajuntament van ser per a Jordi Vázquez, Àlex Enrecio, Albert Curto, Aleix Borràs, Iago Gavilán, Xavier Rollo, Josep Gilabert, Tomàs Sentís i Nerea Carbonell, Manel Villarroya, Adrià Vázquez, Àngels Cavaller, Albert Villarroya, Eloi Forastero, Anuc Vizcarro i Àlex Alegre. Per últim, hem dit també que la menció especial a títol pòstum va recaure en Salvador Pujol Navarro.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Bon dia. Avui últim dia de pluges generals de núvols. A partir de demà sembla que es començaran a obrir clarianes, tot i que encara no fa net del tot. I avui amb unes temperatures que han estat bastant suaus i molt uniformes. La majoria de valors mínims entre els 10-12 graus, aquests són els valors que hi havia fa una estona al voltant de les 8 del matí, i valors que arriben fins als 4-3 graus a les valls del Pirineu, 5 graus sota zero a alta muntanya, al voltant dels 2.500 metres d'alçada. Veiem encara la perturbació força ben dibuixada aquí sobre la península, continuen arribant bandes de núvols que generen el Mediterrani i van entrant terra endins, i per tant són núvols carregats d'humitat, que deixen precipitacions. Aquesta nit ens ha creuat una banda de pluges que arribava del mar cap endins, i sí que deixa d'aquestes precipitacions irregulars. Fa una estona doncs, aquests ruixats eren doncs, més dispersos i creiem que a la tarda tornaran a guanyar extensió. De moment, aquest matí, molts núvols a tot arreu, alguna clariana, les pluges més continuades, sobretot concentrades al sud del país. De cara a la tarda, tornaran a generar-se ruixats, tempestes, fins i tot, en punts al Pirineu, Prepirineu, Prelitoral, i al llarg de la tarda es poden distribuir en qualsevol punt del país. La cota de neu baixa fins als 1.200-1.400 metres d'alçada, i és que les temperatures també recularen un palet. Al País Valencià, temps inestable, amb ruixats, tempestes, també l'arxipèlag Balear, i en pròxims dies, demà, encara restes de núvols i alguna gota entre Girona i Barcelona, i també destaquem la nevada que cobra l'extrem nord del Pirineu, entre el vent del nord i baixen les temperatures. En canvi, a partir de dijous, divendres i el cap de setmana aniran pujant les temperatures i s'obriran clarianes. Fins ara.
Especialment interessant estos dies la previsió del temps, amb la qual un dia més hem arribat a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui dimarts, 24 de març, temps d'actualitat que un dia més ha estat elaborat amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUT, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Molt bona tarda.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.